els podcasts de Ràdio Estel. Va de vi amb Eva Vicens. Va de vi amb Eva Vicens.
Doncs un que t'esteu escoltant és l'Eva Vicens, directora de Badaví. Eva, com estàs?
Bon dia, bon dia.
Clar, la tenim els divendres aquí, la Eva, i ja sabeu que descobrim, doncs, avui una nova cara de... Bueno, intentem fer cada divendres, no?, d'aquest món tan, tan ric i tan deliciós que és el vi i la gastronomia. Avui, l'Eva, ens centrarem als vins dolços, bé de gust.
Vins dolços...
I els vins rancis.
Que els volem reivindicar moltíssim.
Què els hi passa? Que no...
No sé si els estimem molt.
Ai,
mira,
per
no
què?
Sé per què. De fet, és una tradició llarguíssima. Sí. És una cosa maquíssima, com tu deies, deliciosa, perquè se'n fa a molts llocs de Catalunya. O sigui, som un país que, de fet, la tradició és molt llarga, que ve de molts anys, i és un tipus de producte que jo crec que l'hem de reivindicar perquè no li fem molt de cas. O sigui, no és un tipus de vi que demanis molt. No sé si abans recordes a les cases els postres que trien aquells gotets de mistela, no?, del vi ranci. Això és una cosa que sembla ser que s'està perdent. O sigui, avui en dia no hi ha aquesta tradició, com havíem vist amb els avis, amb els pares, no sé.
I altres països, Eva, aquesta, no?
Sí,
Els vins dolços i rancis fins i tot es fan servir, no?, per qualsevol moment de l'àpat, perquè és que tu deies que ho identifiques més amb el postre, aquí.
Ho identifiquem amb el postre i és un error, perquè està molt bé acompanyar els postres, però de fet el dia que parlem de maridatges, que ja ho farem aviat, una de les coses que t'ensenya la teoria i la pràctica és super recomanable que la feu, és que barregeu un vi dolç, per exemple, amb un formatge blau, que és una combinació de contrast excel·lent. I al final és això, hem de jugar una mica amb aquests contrastos, perquè els vins dolços i rancis poden jugar, òbviament potser no t'acompanyaran molts plats, però sí que poden jugar una mica més enllà de lo que és el postre típic i tradicional.
Per cert, avui estem ben acompanyats perquè per seguir aprofundint amb aquests vins rancis i dolços, avui doncs volem parlar amb l'enòleg d'un celler amb molta història de Tarragona. Li preguntarem Tarragona, Reus, jo crec que és de Reus, que és especialitzat doncs, justament en aquesta elaboració. Jordi Benito, enòleg del celler de Müller. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres. Sou de Reus, no, Jordi, diria?
Sí, el celler el tenim a Reus, però bueno, la fundació inicial de la bodega, que va ser l'any 1851, va ser a Tarragona. I fa uns 30 anys que el nostre propietari actual, que no és el senyor de Müller, sinó el senyor Martorell, va traslladar el negoci de Tarragona a Reus. Mitat i mitat.
Mitat i mitat, clar.
Tarragona a Reus hi ha una rivalitat com el Barça-Madrid.
És veritat.
Però bueno, el vi dolç fins i tot pot servir per a fer pausa, què et sembla? Per posar pau amb aquesta rivalitat.
Sobretot el vi de missa.
Mai millor dit, no transmetre aquesta pau. Per cert, aquest duel que deies entre Reus i Tarragona, ja existeix aquest duel entre vi dolç i vi ranci?
Bueno, és que el vi ranci pot ser sec o dolç. També pot ser un vi ranci dolç. Llavors, clar, ja està... Nosaltres ho fusionem tot. Està tot arreglat aquí.
Clar, vosaltres, recordem-ho, produïu vins escumosos, blancs, negres, vermuts, també molt típic de Reus,
sí.
I aquest vi de missa, no, que ens deies, Jordi,
sí.
No, però no qualsevol, perquè sou proveïdors oficials del Vaticà.
Bueno, oficials ara mateix no, però durant sis papes va ser proveïdor oficial del Vaticà.
Durant sis papes, eh?
Sí, sí, des de l'any 1888, que va ser l'inici del vi de missa,
sí.
de tot arreu, perquè la normativa de com celebrar el vi de missa el va marcar el celler de Müller, els enòlegs del celler de Müller, en 1888.
I quina és aquesta...
Sí, sí, digue'm.
No, curiositat. Quina és aquesta normativa?
Bueno, s'ha de fer amb raïns de grau i llavors el sucre ha de ser natural. Per tant, nosaltres el que fem és comencem a fermentar el vi i a mitja fermentació, quan ens resten uns 80-90 grams de sucre, doncs l'aparem amb alcohol vínic, té que ser, i aleshores te queda un vi de 15 graus amb uns 80-90 de sucre residual, que és un 15x4 que diuen. Jo crec que ho feien antigament perquè en 15 graus se conservava molt millor el vi i després també que no tenia tant de sucre, com una mistela que estava parlant ara, mistela blanca o negra, que tenen 200, 230, 240 grams de sucre. I llavors era més fàcil per beure i no pujava tant, perquè la combinació alcohol i sucre afecta molt el cos humà.
Clar, llavors això feia baixar una mica, no, Jordi?
No acaba la missa, que si no, no acabaria la missa.
Bueno, és que sempre ho preguntem,
bueno,
això.
Amb els càntics.
Clar, el vi de missa porta alcohol, no, Jordi? Això és la típica pregunta que es fa sempre.
Home, sí, sí, porta alcohol, 15 graus d'alcohol i 80-90 grams de sucre residual.
Ja. Yeah.
És dolcet. De fet, dius que els rancis també poden ser dolços, però per facilitar una mica, diferències bàsiques hi ha entre un vi dolç i un vi ranci, no? Per separar una mica el concepte.
Mira, a veure, un vi, per exemple, un vi ranci, nosaltres també agafem vins de, bueno, raïms de controls de maduració de garnatxa blanca, sobretot, que dona molt de grau, també a mica el bacabeu, però la garnatxa blanca és la que dona més grau, de 15 a 16 graus, intentem collir, llavors agafem i ho prensem i fermentem com una fermentació normal. La pots fer en vez de temperatura molt baixa per conservar els aromes, doncs una temperatura més alta, perquè també és un vi oxidatiu, llavors ens interessa que es vagi oxidant, aquest tipus de vins rancis. No fa falta fer-lo molt aromàtic, interessa que vagi oxidant-se ja també, inclús la fermentació.
I oxidatiu, perdona, per a que ens entenguin també els que escolten ara aquesta secció, en contacte amb oxigen, no?
Exacte, sí, sí. L'oxidatiu vol dir que després de fermentar ja el deixes amb poc sulfurós i amb el dipòsit amb un, com a mínim un 10% de càmera d'aire perquè l'oxigen vagi, bueno, accelerant el procés d'envelliment. Llavors això es, va canviant el color d'un color blanc pàl·lid a or i després es va fent més fosc. Diguéssim, a vegades, si tens molts anys, com nosaltres tenim soleres de més de 100 anys, el color ja és color àmbar, moltes vegades. Que es produeix la mateixa oxidació i la mateixa aportació de la barrica i de les mares de la solera que hi ha, també, això.
Que això de la solera també és un tema, jo crec que és molt xulo de compartir. Hi ha molta gent que té la bota del racó a casa, no? Sí. Que tradicionalment havien fet a casa, els que fins i tot això. I en el cas de Müller, la solera, que vindria a ser l'origen del vi, no sé si ho estic simplificant molt, però la solera estem parlant de que és de l'any 1851, la primera que teniu. O sigui, que és una...
Sí.
És com... Explica'ns una mica això, què significa la solera.
Nosaltres, lo de soleres i criaderes és el sistema igual que hi ha a Andalusia. I vol dir que l'última bota és la que s'embotella. Nosaltres tenim Pajarete Augusto de Müller, que és de l'any 1851, que només tenim una bota d'uns 150 litres. És una medida així rara, perquè antigament les feien totes a mà i tenen totes unes mesures diferents. I només fem unes 100 ampolles de, com a molt, 100 ampolles de mig litro a l'any. I després es reomple amb un altre vi que potser és de l'any 1865 o 1904, perquè tenim altres soleres, a part de la Pajarete, que és la més antiga. I després tenim del 1926, 1904, i també poden ser rancis o poden ser seques, en tenim de tots tipus. I el sistema és que tu embotelles un terç de la barrica i el reomples amb un altre. I aleshores significa que aquesta barrica de l'any 1851 té vi des de l'inici, que ningú l'ha buidat del tot. Per tant, ja era 0,000 nanolitres, és a dir, de vida, que és el 1851. I la mare que es queda i el gust fa que sempre tingui més o menys el mateix gust i que pot durar segles, perquè ja portem quasi 150 anys, no tants, però quasi. Ah, no, més 170 anys, perdona, portem, clar. 170 anys. Amb la solera.
Jo estic al·lucinada. Jordi, una cosa, ara que parlàvem abans també amb la Eva, que hem de reivindicar més. Suposo que tu ja estaràs també a favor, no?, als dolços i rancis d'aquí del país. És veritat que hem parlat que en altres cultures o en altres països, no?, bueno, fan servir més el vi dolç i el vi ranci, doncs, per qualsevol moment de l'àpat, i aquí com que ho tenim molt identificat justament en el moment del postre. Tu creus que també hem de trencar una mica aquest mite o aquest estereotip, no? O aquesta etiqueta identificada justament amb els vins rancis i dolços?
Home, realment tens raó, perquè nosaltres aquests dies anem... Bueno, estem molt atrafegats perquè tothom demana ara, sobretot per Tots Sants, anem, bueno, entre misteles, rancis, moscatells i tot el que fem, és que no donem abast al servir, perquè jo crec que hi ha pocs cellers a Catalunya que fan la quantitat de litres que nosaltres fem d'aquest tipus de vins oxidatius. I també tens raó perquè hi ha molts restaurants que tenim de Tarragona mateix, Barcelona o Madrid, que ja fan maridatges de vins oxidatius, ja no només de rancis nostres, sinó de Pedro Jiménez andalusos, de Palos Cortados, i que poden combinar tot tipus de menjar. Per exemple, jo recomano molt l'Aurio Seco o l'Aurio Dolç per fer en plats amb foie, inclús de... entre cos amb foie per sobre, també pots veure perfectament amb això. perquè són vins que combinen amb moltes coses.
Clar, ara ho dèiem, no sé si ens escoltaves a la conversa, que fins i tot amb els formatges blaus, que els dolços, o sigui, este contrast acaba sent com una delícia bastant, bastant recomanable, no?
Sí, sí, i amb el formatge blau inclús un ranci sec o un amontillado o un oloroso, és que tot aquest tipus de vins combinen perfectament, perquè el ser tan fort i amb el ranci, per exemple, aquest de... Nosaltres tenim un que és bastant molt bé de preu, que està a uns 16-17 euros a les botigues, que és l'Aureo Seco de 1954, que és un Tarragona clàssico, que era un vi de tota la vida que es feia aquí a Tarragona. I aquest, el formatge, que el fiques a la boca, el formatge blau, o un Cabrales, que té molt de gust, en canvi te fots una copeta de l'Aureo i és com si te neteges la boca, i marida perfectament amb aquest tipus de formatges.
Carai, tu m'he deixat amb la boca oberta, ja estic salivant.
Bueno, i per la tarda o castanyada, malgrat no, bon sigui el que deia, no? També no? És un bon company de panellets, no, Jordi? Vull dir, sí que és cert que ho hem de destemporalitzar, però hi ha moments en els que ens va molt bé també tenir-lo a taula.
Home, l'avantatge de tenir aquest tipus de vins dolços, que tu vas obrint i tancant el tap, que normalment és un tap d'aquests que bota, diguéssim, de plàstic no surt, i s'oxida més i llavors millora més. La norma és aquesta, si el vi és natural i fet, normalment el vi evolucionarà entre l'ampolla cap a bé.
Clar, és diferent amb el vi, o sigui, el vi li demanem que estigui poc en contacte amb l'oxigen, el vi, imaginem vi blanc, vi negre, vi rosat, i en canvi amb els vins rancis i el vi dolç, com diu el Jordi, al final això no deixa de ser fins i tot un avantatge, o sigui, que també és un element més per dir, va, prenem-nos una copa de vi blanc negre quan vulguem en un àpat, però potser podem guardar el ranci per anar-lo compartint en diversos moments.
Per tant, es confirmaria aquella frase, Eva, Jordi, de ets com el vi, no? Que amb el pas del temps millores, no?
Amb el vi dolç i ranci, sobretot.
Sobretot, no? Seria, Jordi?
Home, sí, sí, perquè, mira, nosaltres, per exemple, tenim moscatell. El moscatell s'agafa el raïm, s'aprensa i tens el mos. I el mos està molt bo, no? Te pots veure com un suc, és un moscatell amb suc. I en canvi l'alcoholitzem. Llavors tenim el moscatel oro, que és aromàtic, és fresc. Després tenim el moscatel añejo, que és el mateix, bastant aromàtic, però té gust a fusta, envelliment a avellanes, a fruits secs, a orejones, o així. I després tenim la solera 1926 moscatell, que allò ja són coses de xocolates, una mica de tabac, de sotobosco, com fulla que està seca. I aquest, per exemple, cada cosa va pel seu... Per exemple, el primer moscatel oro serviria per fer com macedònies o per acompanyar coses com de xocolata així o de maduixa. L'anyejo, més pels panellets, jo crec, panellets i aniria molt bé. I en canvi l'altre, el que és solera, aquest aniria bé per prendre en cafè i amb puros habanos, per
Mira.
Exemple.
O sigui, és un maridatge complet, de tota l'APA, gairebé.
Jordi Benito, enòleg del celler de Moler, moltes gràcies pel teu temps i bona castanyada, Jordi.
Vinga, a vosaltres, vinga, fins la propera.
Què?
És això.
M'ha encantat.
Vidols, imaginem-nos, O sigui, penseu en garnatxes dolces de l'Empordà, penseu en el de Müller, zona de Tarragona, amb històrics vins com el que deia ahir, amb 150 anys de solera. O sigui, imagineu tastar un vi que tingui un record de fa 150 anys. O sigui, els gustos evolucionen, però el vi continua sent-hi. Terra Alta, zona de Montsant i Priorat... És que, clar, és a tot arreu. Llavors sí que... Curiosament, el que deia el Jordi, no? Sempre hi ha aquells tocs que et recorden una mica o que fan una mica territori i també defineixen una mica el país en funció del vi dolç i del vi ranci.
Eva Vicenç, que també fa territori, on vas avui?
Pues mira, una cosa graciosa i curiosa és la 080.
Home, clar, que ha començat, o sigui que avui, dimarts. Sí.
Avui el vi passeja també per la passarel·la 080. Ep. És que el vi està tot arreu.
Està tot arreu, eh?
Llavors avui...
I en quin moment?
És patrocinador de... És el cava oficial de la 080, que és la marca Segura Viudes.
Clar.
I llavors ells són... No és que desfilin físicament, sinó
però
que
estarà present.
Seran presents, perquè el vi cava estan escumós, estan a tot arreu. Llavors
tot arreu.
Anem a veure què expliquen. Bé, què expliquen amb
vi
la copa
moda,
de...
Vi
i tant,
moda.
Vi moda.
El vi sempre està de moda. Eva Vicenç, moltíssimes gràcies, directora de Badavín. Retrobem divendres.
Tornem-hi la setmana que ve. Gràcies.
Va de vi amb Eva Vicenç. Un podcast de Ràdio Estel.